UFO Migdia amb Dolors Lleó.
Bon dia, és dimarts 28 de març, arrenquem edició informativa Ràdio Calella Televisió. Ho fem com sempre, en primer lloc amb els titulars de la jornada i amb la Naomi Esteve. Bon dia.
Molt bon dia.
Molt bé, doncs comencem centrats en la convocatòria del ple municipal, convocatòria que s'ha fet pública aquest matí, en el qual el govern porta la modificació del pressupost per gastar part del romanent de tresoreria del seu estalvi econòmic.
L'executiu ha pactat amb Calella en Comú i Ciutadans algunes propostes que es volen tirar endavant aprofitant el romanent de tresoreria que inclourà els diners de la liquidació del pressupost del 2022. Aquest també és un dels punts que s'inclouen en la sessió ordinària del ple municipal que s'ha convocat per aquest dijous, l'última abans de les eleccions del 28 de maig d'aquí dos mesos. Encara se'n podria celebrar un d'extraordinari, però ara no es contempla.
En l'ordre del dia també hi han incloses dues mocions, en aquest cas, que presenta Esquerra i a les que s'hi han sumat els comuns.
Els republicans han anunciat que proposaran que es tiri endavant un plec de mesures per la contractació pública estratègia a l'Ajuntament de Calella i a les empreses municipals, i també per demanar que la Sareb cedeixi els seus actius immobles al consistori.
Avui a l'informatiu d'aquí a uns minuts farem una repassada dels principals punts inclosos en l'ordre del dia, com dèiem, d'aquesta última sessió ordinària del ple de l'Ajuntament de l'actual mandat. Altres qüestions, Junts que anuncia la incorporació de Lluís Cassol a la seva llista electoral.
L'empresari calellenc, ara jubilat, forma part de la candidatura electoral que encapçala l'alcalde Marc Buch. En la publicació que ha fet el partit per anunciar la seva incorporació al projecte, s'explica que Cassol reivindica la creació d'un polígon industrial a la població perquè els negocis locals no hagin de marxar fora.
L'equip de l'Institut Bisbe Sivilla assoleix la quarta posició a la Lliga de Debat Escolar.
L'Elia Casanovas, en Lluc Revaliato, la Jana Rey, la Clàudia Rodríguez i en Nico Frey són els alumnes que van competir per l'Institut Bisbe Sivilla la setmana passada a la fase final de la Lliga de Debat Escolar que organitza la xarxa Vives. No van arribar a la final, però van aconseguir alçar-se amb un quart lloc d'entre els 15 centres escolars participants.
I us ho avançàvem ahir, l'Escola Universitària d'Hostaleria i Turisme de Sant Pol de Mar ha estat reconeguda com la millor universitat de turisme de l'Estat i avui recollim les declaracions del seu director.
Ha dit: això no és una flor d'un dia, és el reconeixement a la constància i el pòsit que han deixat generacions d'alumnes i professors. Ho ha dit Lluís Riera, que és el director de l'Escola Universitària de Sant Pol de Mar, l'edició 2022 del QS World University Ranking by Subject, el situa en la posició número 14 del rànquing internacional i el nomè més ben valorat per part de les empreses del sector.
I pel que fa a la previsió meteorològica, aquesta tarda, a diferència del matí, l'ambient serà més assolellat a tota la comarca. Aquest matí, en algunes poblacions, alguns plogims febles. Aquesta tarda no se n'esperen. Avui, temperatures que han baixat lleugerament, amb màximes que no han superat els 18 graus aquí al Maresme. El govern del PDeCAT i el PSC, presidit per l'alcalde Marc Buch, ha pactat amb Calella en Comú i amb Ciutadans algunes propostes que es tiraran endavant aquest any amb els diners provenents de l'estalvi econòmic de l'Ajuntament, és el que tècnicament s'anomena el romanent de tresoreria. A finals de mes es podrà disposar del corresponent a l'exercici pressupostari del 2022. De fet, en la sessió ordinària del ple municipal que s'ha convocat per aquest dijous 30 de març es porta a aprovació la liquidació d'aquests últims comptes. La xifra global arribarà aproximadament als 2,6 milions d'euros. D'aquests se'n preveu gastar una part, com dèiem, per donar compliment als compromisos amb els partits de l'oposició, amb aquests dos, Comuns i Ciutadans, i per també executar alguns dels projectes de l'executiu, com ara la segona fase d'aplicació de la valoració de llocs de treball o la substitució de noves illes de contenidors de recollida selectiva de la brossa.
Aquest dijous se celebra l'última sessió ordinària del ple municipal de l'actual mandat 2019-2023, quan falten 2 mesos justos per les eleccions municipals. Alguns dels punts giren a l'entorn del pressupost i de l'actuació que es finançarà gràcies a l'estalvi econòmic que han anat acumulant l'Ajuntament. Només una part, i d'entre d'altres, per donar compliment als compromisos que el govern del PDeCAT i el PSC va adquirir amb els comuns durant la negociació pressupostària. Així ho ha explicat el portaveu dels comuns, Sebastián Tejada, en declaracions a Ràdio Calella Televisió.
Ja en aquell moment i en aquell ple vam anunciar que a la segona quinzena de març l'equip de govern tindria unes propostes nostres sobre la taula, donant per fet que tindríem un determinat romanent de tresoreria, és a dir, dels estalvis que es generen degut a que no es gasta tot el pressupostat o que tenim ingressos extraordinaris. En base a aquest romanent de tresoreria, nosaltres faríem unes propostes pressupostàries. Efectivament, el govern també ens ha convocat a tots els grups municipals i nosaltres li vam enviar una sèrie de propostes que, en definitiva, totes menys una han sigut acceptades.
En concret, les 6 propostes dels comuns que s'incorporen al pressupost municipal són, Naomi?
L'ampliació de crèdit per finançar millores en el manteniment de l'escola La Minerva amb uns 30.000 euros, l'impuls d'una campanya per afavorir la producció de compost orgànic a les llargs, també amb 30.000 euros, condicionar i recuperar el servei del Pou de l'Aigua, que hi ha al Parc del Mau, per donar suport a les tasques de manteniment hídric en èpoques de sequera, aquesta proposta amb 18.000 euros.
Aquestes 3 tenen consignació pressupostària, però n'hi ha 3 més sense concretar la xifra.
Són fer un pla de neteja, naturalització i manteniment de la Riera Capaspre i del Torrent del Raig en base al programa de manteniment i conservació de lleres públiques de la Conca Fluvial de Catalunya pels anys 23-24, crear un banc de terres a Calella amb finançament i direcció de la Diputació de Barcelona amb l'objectiu d'afavorir la recuperació de terrenys agraris pel conreu, implementar un programa gratuït per a gent gran que no surt mai de casa, en coordinació amb Creu Roja i el Servei de Voluntaris, seguint el model del programa Baixem de l'Ajuntament de Barcelona.
Aquestes són les propostes incorporades al pressupost, que es proposen, de fet, incorporar al pressupost, si així ho acorda el ple municipal, però també hi ha altres també compromisos, en aquest cas amb Ciutadans, en concret, per donar continuïtat al programa de manteniment de la via pública, com dèiem també amb els diners de l'ampliació pressupostària.
Així mateix, l'executiu local recull en la proposta de modificació els compromisos que ha adquirit en relació a la valoració de llocs de treball i amb el procés de substitució de les illes de contenidors, que ja està en marxa, a més d'altres propostes. L'alcalde de Marbuc serà aquest dijous als estudis de Ràdio Calella Televisió per abordar, entre d'altres qüestions, els assumptes que es portaran aquella tarda al debat del ple municipal.
Assumptes que, de fet, ja coneixem, ho coneixem des d'aquest matí. Sabem que hi ha 2 mocions, en aquest cas, que són iniciativa d'Esquerra, però a les que hi ha pogut també sumar els comuns.
Els republicans han anunciat que proposaran que es tiri endavant un plec de mesures per la contractació pública estratègica a l'Ajuntament de Calella i a les empreses municipals, i també una per demanar que la Sareb cedeixi els seus actius immobles al consistori.
El ple municipal convocat per aquest dijous en sessió ordinària amb un ordre del dia que contempla un total de 15 punts, entre ells aquestes 2 mocions d'Esquerra Republicana i Calella en Comú. Han decidit finalment presentar-les conjuntament, però també en aquest ordre del dia altres assumptes destacats, a més de tots aquests que tenen a veure amb el pressupost. Podem llegir de la convocatòria el dictamen per acordar la delegació de competències del Consell Comarcal per la compra agregada d'energia elèctrica i gas natural. També la proposta, de fet, la ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, també una modificació puntual de l'ordenança municipal de circulació i pel que té a veure amb edificis protegits, d'una banda, la declaració de bé cultural d'interès local de tota l'obra pública de l'arquitecte Jeroni Martorell. Recordem que aquesta era una proposta de la qual ens fèiem ressò fa uns dies aquí a la ràdio, una proposta una idea de l'Associació Amics del Patrimoni, però també dijous es porta a ple la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbanística Municipal per modificar el catàleg de béns protegits. Un altre punt destacat, el dictamen per la modificació de la qualificació jurídica de la finca municipal, en aquest cas un tràmit administratiu jurídic que afecta en aquests terrenys que hi ha davant l'àrea d'urgències de l'hospital perquè se'n pugui fer la cessió ja efectiva el Consorci de Salut del Maresme i la Selva, o un tràmit més, un pas més dins d'aquest complex projecte d'ampliació i modernització de l'Hospital Sant Jaume. Ho dèiem en la notícia d'obertura d'aquest informatiu. També dijous es proposa la modificació puntual i singular de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Calella, com dèiem, per poder implementar la segona fase, en aquest cas, de la valoració de llocs de treball. Onze minuts passen ara de la una del migdia. La candidatura electoral de Junts per Catalunya de Calella a les municipals del 28 de maig suma a l'empresari Lluís Cassola. Entra a la llista i, segons ha indicat el partit en una publicació a les xarxes socials, ho fa reivindicant la creació d'un polígon industrial perquè així els negocis locals, les empreses, no hagin de marxar de Calella. És el que acabava de fer ell, explica, quan estava al capdavant de l'empresa familiar, una empresa dedicada a la comercialització i distribució de begudes.
Independentista i afilat a Junts per lleialtat amb el president Puigdemont, Junts posa de relleu el posicionament polític i els ideals del que és el nou integrant de la candidatura electoral, confirmat aquest matí a través d'una publicació a xarxes socials. Lluís Cassola, empresari dedicat a la comercialització i distribució de begudes en el bon moment del turisme dels anys 70, entra a la llista que encapçala l'alcalde Marc Buch. Ara ja està jubilat. Reivindica la creació d'un polígon industrial perquè les empreses locals que neixin a Calella no hagin de marxar per falta d'espai. El partit subratlla també la seva intensa activitat associativa. És membre de la cooperativa L'Amistat, de l'agrupació Sardanista, de la Plataforma per la Llengua, l'Associació contra el Càncer, l'Associació d'Amics de Can Ruti, i col·labora amb la Fundació Catalana d'Ela Miquel Valls. A més, és soci del Futbol Club Barcelona.
Junts per Catalunya ha anunciat, doncs, avui que Lluís Cassola s'incorpora a la candidatura electoral que encapçala l'alcalde Marc Buch. A la llista hi ha Josep Grima i Josep Puig, portaveu i coordinador del partit, respectivament. També s'han confirmat en els últims dies els noms d'Araceli Santarén, Lídia Pidamunt, Cristian Negre, Ana Pérez, Quim Pla, Manel Vicente, Mireia Itxar, Laura Gené, Judit Pedemonte, Marina Vergés i Raimon Mallat. Cap persona ha resultat ferida com a conseqüència de l'accident de trànsit aparatós que ha tingut lloc aquest matí a la carretera Nacional 2 a l'alçada de l'oficina de turisme. Segons ha pogut saber Ràdio Calella Televisió, un vehicle que circulava en sentit Girona s'ha encastat contra la tanca protectora i tot indica que ha estat per una distracció. La conductora i única ocupant del vehicle sinistrat ha sortit pel seu propi peu, ha donat negatiu a la prova d'alcoholèmia que se li ha realitzat. Fonts oficials han confirmat que cap altra persona ha resultat ferida, sortosament, perquè això significa que cap vianant passava pel lloc dels fets en el moment del sinistre, poc abans de l'hora d'entrada a les escoles.
Immediatament després, operaris de l'Ajuntament de Calella s'han posat a treballar per reparar la tanca, que ha quedat totalment destrossada com a conseqüència de l'impacte. Hi havia fragments del vehicle sinistrat i també la matrícula. L'accident ha tingut lloc a les 8:40, just davant de l'oficina de turisme i a pocs metres de l'ambulatori de Calella. La circulació s'ha pogut restablir de forma immediata.
Cinc estudiants de segon de batxillerat de l'Institut Bisbe Sivilla han arribat a la fase final de la Lliga de Debat de la xarxa Vives, que es va celebrar la setmana passada a la Universitat de València. Han assolit quedar quarts d'entre els 15 centres que participen dels Països Catalans. Això després de 3 dies intensos de debats a l'entorn del tema sobre si s'han de regular o no les xarxes socials per combatre la desinformació. Els alumnes calellencs que justament ahir van passar pel programa Ona Maresma amb la Naomi per valorar per explicar aquesta seva experiència.
Del 22 al 24 de març, un centenar d'alumnes provinents de 15 escoles diferents van participar en aquesta competició d'oratòria que busca potenciar l'ús de la paraula, el diàleg i l'intercanvi d'idees en llengua catalana. La fase final de la competició és la culminació d'un recorregut celebrat durant tot el curs acadèmic en què han participat més de 5.000 estudiants de 196 centres d'ensenyament de Catalunya, el País Valencià, però també Andorra. L'Èlia Casanovas, en Lluc Rebagliato, la Jana Rey, la Clàudia Rodríguez i en Nico Freis han estat els alumnes que van competir per l'Institut Bisbe Sivilla en representació de la Universitat Internacional de Catalunya. No van arribar a la final, però sí que han fet una molt bona valoració després d'assolir la quarta posició.
Sí, l'experiència brutal. Sí. Després, cada quarts, bueno, no està mal. No? Jo crec que és el resum així molt gran.
Sí, 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 va ser bastant diferent del que estem acostumats a fer també, no? Que és més acadèmic, escrit, tal, allò va ser més com buscar les teves pròpies facultats. A mi em va agradar bastant.
I vam, com, no sé, com créixer, no? En plan, no
sí, com a persona.
Jo crec que va ser una experiència molt enriquidora, vull dir, surt una mica de la rutina, no?, del que estem acostumats i que al final, doncs, això hem crescut, jo crec, tots.
Home, sí. 4 dels 5 que estem aquí volem participar l'any que ve a la Lliga Universitària, jo crec que és bona senyal.
Sí,
no?
És una bona estadística.
A partir del tema proposat per l'edició d'enguany, cal regular les xarxes socials per combatre la desinformació. L'alumnat participant va haver de defensar tant la posició favorable com la contrària en els diferents debats entre els equips, que tenien una durada màxima de 32 minuts cadascun. El jurat de la competició, format per professionals experts de diversos camps de coneixement, va tenir en compte diferents criteris, com per exemple el treball en equip, la solidesa de les argumentacions, la fluïdesa de les intervencions, la qualitat del discurs, però també altres aspectes formals, com l'exposició i la posada en escena.
Bàsicament el debat doncs, també té una estructura, o sigui, no és un debat lliure, sinó que té una estructura, que vindria a ser doncs, la introducció, que s'introdueix el tema. Cada any és una pregunta diferent. Mm-hmm. Llavors aquest any la pregunta era si cal regular les xarxes socials per combatre la desinformació. I llavors, primer es fa la introducció, després es fan les refutacions, que la gent pot intervenir, poden fer preguntes, i llavors sí que desenvolupes els arguments, i finalment les conclusions, on fas com una mica un recull del debat.
Mm-hmm. I es comença fent una fase local, on hi van menys instituts a una universitat, en el nostre cas va ser la Internacional de Catalunya, i qui guanya, cada equip que guanya la fase local, va representant aquesta universitat a on es fa la final, que en aquest cas va ser València.
La Lliga de Debat és una competició on diversos estudiants de quart d'ESO, però també de batxillerat d'arreu de Catalunya, debaten sobre un tema polèmic i d'actualitat. L'objectiu és fomentar l'ús de la paraula entre els estudiants sota el format d'aquest enfrontament dialèctic. Les finals d'aquesta Lliga, com dèiem, es van celebrar la setmana passada a València. L'equip d'Elias Misteri d'Elx, representant de la Universitat Miguel Hernández, va ser el guanyador d'aquesta edició.
Us ho avançàvem ahir per 6 anys consecutiu. L'Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme de Sant Pol ha revalidat la posició de lideratge entre les universitats espanyoles d'hoteleria i turisme en el QS World University Ranking by Subject, que avalua l'excel·lència educativa de més de 1.500 universitats de turisme de tot el món. A més, en el rànquing mundial, l'escola al centre santpolenc es consolida dins del top 15.
I el seu director, Lluís Serra, ha posat en valor el reconeixement obtingut per part del món acadèmic i professional del món de l'hoteleria i el turisme i que es plasma en el primer lloc obtingut en l'edició 2022 del rànquing QS.
D'alguna manera és la constància i sobretot jo, el que diem aquí nosaltres és que és un reconeixement als antics alumnes de moltes generacions i als professors també de moltes generacions. Com deia abans, això no es fa d'un dia, això és feina, bona feina i molta constància al llarg de dècades i dècades. Nosaltres dels top 50 ranquejats estem en la posició 14 a nivell internacional, que dins de la 14 estem a la 9a en quant als reclutadors, o sigui, de la part acadèmica estem més baixos, però la part doncs, que voten la gent del sector, els professionals, estem a la posició número 9.
El centre apareix al QS World University Ranking by Subject des de l'any 2018 i en porta 6 de consecutius, rebent la consideració de millor centre universitari d'Espanya per estudiar hoteleria i turisme. A més, és l'única que s'ha mantingut en el top 50 mundial. En aquesta edició, a més, se situa com la 9a universitat del món amb millor reputació pels directors de recursos humans d'empreses del sector turístic que han participat en l'enquesta. El director explica que ara és el millor moment per cursar els estudis que ofereix el Centre Sampolenc.
Els hotels segueixen creixent, segueixen ampliant habitacions, segueixen ampliant places hoteleres i hotels arreu del món, i els hi costa trobar gent ben formada. O sigui que ara qui decideixi cursar aquests estudis té les portes més obertes que mai.
L'Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme de Sant Pol és un centre privat adscrit a la Universitat de Girona que compta amb més de 55 anys de trajectòria formant professionals de la direcció hotelera, el turisme, les arts culinàries i la restauració. Tirar endavant un model d'escola universitària Pinauré a Europa amb una metodologia d'aprenentatge teòrica pràctica on els estudiants experimenten amb clients reals des del primer dia, fet que els dota d'un perfil professional adaptat a les necessitats del sector.
I avui a l'Info Migdia us podem donar més detalls de la història d'aquesta parella de refugiats ucraïnesos que ha arribat a Calella i que ara busca família d'acollida pel seu gos, Lucre. No poden estar junts a l'hotel on ara s'allotgen. En Leonid i la seva esposa, després de passar per diversos establiments i fins a dos programes de protecció temporal a càrrec del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions Espanyols, des que van sortir del seu país per l'inici de la invasió a Ucraïna, són els protagonistes, juntament amb el seu pelut, que ara està visquent a Sant Pol de Mar, a casa l'Eva, que tan bon punt va conèixer el cas a través de les xarxes socials, va oferir-los ajuda, però malauradament aquesta serà molt provisional perquè la setmana vinent s'incorpora a la feina i no li podrà donar l'atenció que necessita. Amb el suport de l'associació La Huella de Rossi, ara s'està difonent la crida per trobar algú d'aquí, de Calella, que permeti que Lucre i els seus amos puguin estar a prop i passar cada dia una estona junts.
Com la de molts refugiats ucraïnesos, l'arribada de Leonid i la seva esposa a Catalunya no ha estat gens fàcil, però en aquest cas amb l'agreujant de no poder tenir a prop seu el seu gos Lucre. Va creuar la frontera amb la documentació en regla i en un primer moment van estar-se en un hotel de Pineda, tots tres junts. Aviat les coses van torçar, tal com explica l'Eva Segovia, la santpolenca que ha acollit temporalment el pelut i amb qui tenen contacte diari.
Quan van arribar, ells estaven sota el protectorat de Creu Roja i Creu Roja els va buscar un hospedatge on podien estar amb el seu gosset, que per ells, clar, en aquell moment era superimportant. Van estar un mes així, en el mateix hotel on estaven, que és un hotel de Pineda, i hi havia altres ucraïnesos també amb els seus gossets o gatets. Però al cap d'un mes els van traslladar a un centre a Lleida i, a més, Creu Roja no va seguir portant el seu cas, sinó que ja van passar una altra ONG, que és Moviment per la Pau, i en aquest cas doncs els van separar del gosset. El gosset va anar a parar un refugi a Lleida i ells estaven a uns 6-7 quilòmetres caminant, que anaven cada dia sense fallar a veure el seu gosset. Fes fred, fes calor, nevés, amb temperatures de més de 45 graus a l'agost, travessant camps d'ors per trobar-se amb Lucre, amb el seu gosset, diàriament sense fallar. I ara s'han trobat que els han tornat a traslladar, ara cap a Calella, deixant el gosset enrere, a Lleida, perquè aquí no tenen on tenir el gosset.
Han estat més d'una setmana separats, dies que la parella ha viscut amb nervosisme, però amb la tranquil·litat que molta gent coneixia el seu cas i els oferia ajuda des de l'equip de la protectora fins als responsables del programa d'acollida. Han mogut fils i s'han escampat el cas per les xarxes socials i gràcies a la comunitat de la Huella de Rossi han pogut solucionar-ho a mitges. Ahir l'Eva Segovia els va acompanyar a Lleida per recollir Lucre i ella se'ls quedarà fins que torni a treballar. Recorda el moment en què es van retrobar.
Ahir els vam portar a Lleida a recollir el seu gosset, que feia 10 dies que no es veien, que va ser molt emotiva la trobada, plorant el senyor, plorant la senyora, plorant el gosset, uns crits al gosset. Bé, de moment està amb mi a Sant Pol de Mar, però clar, aquesta és una situació molt provisional perquè jo m'he de reincorporar a la feina.
Urgeix trobar una família d'acollida que sigui de Calella, a prop on estan allotjats i que puguin anar-hi cada dia a buscar-lo per posar una estona junts. És l'únic que demanen.
L'únic que demanen en aquesta família és, sisplau, que els hi facilitin poder tenir contacte amb el seu gosset, poder veure'l doncs, com més millor, s'adaptant ells als horaris, no entren a casa teva ni es queden a casa teva. Una altra cosa és que tu, per cortesia, com jo que vindran aquesta tarda, els he dit que els convidaria una orxata, però això és un gest meu. Ells no ho demanen, ni ho esperen. Ells el que volen és, sisplau, si algú de Calella els pot ajudar a reunir-se amb el seu gosset.
La veïna de Sant Pol de Mar explica que Lucre, que així és com el van batejar la protectora de Lleida, és un petaner dòcil, molt carinyós, que no arriba als 10 quilos de pes.
mira que he tingut gossos, però és que és una bomba d'amor. És un gosset petitó i estàs oferint una doble ajuda, perquè és que estàs fent feliç també aquesta família que poca cosa tenen ara mateix. No massa projecció de futur, perquè són dues persones ja en edat aquí a Espanya, pràcticament de jubilació. I s'aferren a la possibilitat d'estar amb el seu gosset. A la resta de la família els han separat, amb els fills, amb... Pues què els hi queda?
Podeu ajudar-los posant-vos en contacte amb l'associació La Huella de Rossi a través de les xarxes socials o bé al telèfon 699 546 906.
Altres notícies de comarca. L'Ajuntament de Pineda té activat en fase d'excepcionalitat el pla d'emergències per situació de sequera. La mesura, de fet, és conseqüència de la resolució de l'ACA, de l'Agència Catalana de l'Aigua, per la qual es declara l'estat d'excepcionalitat per sequera hidrològica en diferents unitats d'explotació d'aigua. Aquí és el sistema Ter Llobregat, que abasteix Pineda, però també Calella i altres centenar de municipis de les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, la Selva, el Vallès Oriental i l'Occidental. L'alcalde de Pineda, Xavier Mora, ha dit que els ajuntaments han de fer seguiment de les mesures i complir-les, així com també la ciutadania, però ha alertat a tot això que podrien anar a més en els propers dies si no comença a ploure amb ganes. La previsió meteorològica no ho indica. Precisament aquest divendres es farà la cimera de la sequera a la Generalitat. Estarà presidida per Pere Aragonès. El govern s'ha compromès a modificar el decret de sequera. De fet, s'aplicaran, tot apunta cap aquí, més mesures per poder garantir l'abastament d'aigua potable i blindar jurídicament les accions necessàries. I a Tordera, en relació a això, es connectarà la xarxa d'aigua a la dessalinitzadora de Blanes. La planificació preveu que es construeixi en els propers mesos una canonada que connecti l'aigua d'aquest punt fins al dipòsit hidràulic que hi ha a Mas Reixac. Actualment no s'està utilitzant perquè la xarxa funciona amb unes bombes d'impulsió que hi ha a la captació, on hi ha la planta potabilitzadora. Aquest canvi també permetrà recuperar la pressió d'aigua en zones com Sant Andreu, Sant Jaume o el mateix Mas Reixac, un problema que ha sorgit els darrers mesos i que des de l'ACA i l'Ajuntament doncs, han actuat per renovar el sistema de canonades. És un projecte que ha d'executar, en tot cas, l'Agència Catalana de l'Aigua i que preveuen completar, com dèiem, en uns mesos. I a Mataró, l'Ajuntament traslladarà a la zona del Bon Recés les restes arqueològiques trobades a Cala Madrona el novembre de l'any 2020, durant la primera fase de construcció del Parc Circular Mataró-Maresme. La troballa, tot i que està molt malmesa físicament, així ho indiquen en una nota de premsa, permet explicar l'origen del nucli urbà de la ciutat, segons han assegurat des del consistori. Amb el trasllat, l'Ajuntament, de fet, vol assegurar-se que pot construir el Parc Circular, el solar que ja s'havia adquirit. Es preveu que les obres estiguin enllestides al 2027, abans de finalitzar el proper mandat municipal. Aquest nou equipament tindrà diversos espais, com ara un taller d'autoreparació d'objectes, una botiga de productes de segona mà o també una planta de reutilització. Molt bé, doncs arribem a la recta final de l'informatiu. Últims instants que dediquem a conèixer la previsió meteorològica. Ho fem en connexió amb el nostre home del temps, amb el Quim Serra. Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia. Nova jornada de temps tranquil, tot i que aquest matí amb núvols abundants i fins i tot amb la possibilitat que s'escapi alguna goteta cap al Maresme Sud principalment, tot plegat ben poca cosa. A mesura que avanci el matí s'obriran clarianes i aquesta tarda l'ambient serà assolellat amb núvols prims. Tot això amb unes temperatures que, pel que fa a les mínimes, han pujat per la major presència de núvols aquesta matinada, però les màximes també baixaran un palet respecte a les d'ahir. Poca cosa, vent del sud-sud-oest, moderat aquesta tarda, sobretot a la costa del Maresme Nord, i la situació marítima que estarà dominada per la mar de fons. De cara a demà s'espera doncs un temps tranquil, un temps dominat pel sol, amb presència d'alguns núvols però poc importants i amb temperatures que pujaran. Pujaran especialment a l'interior de la comarca però també al litoral del Maresme Sud, amb vents que bufaran bàsicament dels sectors sud-oest, lleugerament moderats, i la situació marítima dominada per la maror a tota la costa maresmenca. Com ja hem dit, temperatures més altes, sobretot a les hores centrals del dia i presència d'alguns núvols sempre primets i poc importants. Demà passat dijous, doncs sembla que tindríem més o menys el mateix. Al matí, sobretot a primeres hores, núvols alts mitjans que s'aniran trencant aniran marxant i posteriorment, de cara a la tarda, tornarien a augmentar. Les temperatures pujaran una miqueta més de cara a dijous, novament serà cap a l'interior del Maresme on més es notarà aquest augment, però també en alguns punts de la costa arribarem cap als 20, puntualment als 21 graus. Pel que fa als vents, encara al matí bufaran de component oest i sud-oest, de cara a la tarda giraran a component est i aleshores la temperatura refrescarà una mica, però com dèiem la màxima ja s'haurà assolit. D'entrada, situació que continuarà tranquil·la de cara a divendres, amb algunes nuvolades de tarda, però d'entrada sense precipitacions.
Hem sentit ja les senyals horàries que indiquen que hem arribat a 2:15 del migdia. Posem punt i final aquí a l'info d'avui dimarts 28 que hem fet amb la Naomi Esteve, ella ja tancant escaleta pel programa de l'Ona d'aquesta tarda. Amb quins continguts, que és el que ens oferireu avui?
Doncs avui tanquem la roda d'entrevistes a polítics, parlant amb Llorenç Artigas, qui va ser alcalde de Vilassar de Dalt. També parlarem de l'escola de salut, que s'impulsa des de Palafolls, nova secció de lectura, també nou tastet de llengua, i acabarem el programa parlant amb la regidora d'Igualtat de Premià de Mar, Pilar Guardeño, sobre la nova casa de la dona de Premià.
Tot plegat a partir de les 4. Gràcies, Naomi. Fins demà. Agraïments també a Víctor Riera, que ens ha acompanyat als controls tècnics, i tornarem amb més notícies. Serà demà, com sempre, puntuals a la 1, aquí a Ràdio Calella Televisió. Gràcies per haver-nos acompanyat un dia més. Gràcies per la confiança. Adéu-siau.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.